5 minuts per sobre de les 10 del matí. Estrenem un espai en col·laboració amb Protecció Civil de l'Ajuntament que s'incorpora al nostre clàssic dedicat a la seguretat ciutadana. Ho fem amb el seu responsable, amb el Miquel Villà. Què tal, Miquel?
Molt bé, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Que ja ets un conegut d'aquest programa, que de tant en quant t'anàvem fent aquestes trucades, però que ara en aquest espai tindrem moments de fer més pedagogia i divulgació, no només a requerir nostre perquè hagi passat alguna cosa, sinó també doncs, posant sobre avís no? quina és la situació del Prat doncs, pel que fa a la protecció civil. Benvingut.
Gràcies de nou.
Vinga, doncs anem al tema concretament. De fet, aquests dies estem mirant el cel, pendents de les pluges. També hem seguit a nivell mundial. Abans parlàvem amb el Marc que els fenòmens que s'estan produint, cada cop es donen amb una freqüència més elevada, aquests huracans, no? I volem doncs, fer una mica de radiografia, què passaria aquí i com està el Prat a nivell d'inundacions.
Si vingués un huracà al Prat, no?
Què passaria? És possible, això?
És poc probable. De fet, nosaltres ens alimenta el mar Mediterrani, és un mar molt més petit que l'Atlàntic, no? I això doncs, fa que els fenòmens aquests siguin molt poc probables. Però cada vegada tenim més fenòmens que, bueno, que s'assemblen no? aquests grans huracans. De fet, els científics diuen medicains, no? d'huracans, mas mediterrani, i són aquestes tempestes grans no? que poden aportar en algun moment determinat pues, molta precipitació, ventades, tornados, no? allò que veiem a distància, més petita escala, però clar, amb un impacte molt important, no? tenint en compte que la població, molta població viu a la costa.
Clar.
Sí, sí. De fet, aprofitant no? que avui m'estrenava en aquest espai, a la ràdio, i parlant d'inundacions no? i aquests fenòmens meteorològics, no? si fem buscar quatre dades no? de Nacions Unides sobre pues, aquests fenòmens, aquests desastres naturals, les inundacions bàsicament són les que més pèrdues econòmiques causen al món, això des de fa molts anys. I si mirem la dècada entre el 2000 i el 2019, es van produir uns 13.300 i més desastres registrats per la ONU, a nivell del món, evidentment, i el 90% relacionats amb la meteorologia, ja siguin climàtics, no? com sequera, incendis forestals, meteorològics, com aquest tipus de tempestes, o hidrològics com les sequeres, que també clar. No oblidem que la sequera és un altre aspecte present i també al Prat, potser no tan extrem com en altres països del món, però que ja sabem de què va la cosa, no? I després hi ha desastres a petita escala que no queden notificats, malauradament, sobretot els països en vies de desenvolupament, no? que no tenen aquesta cobertura. I en aquest període, al món, són més d'un milió i mig de morts que s'han produït. 4.000 milions de persones afectades per desastres naturals. Vull dir que els desastres naturals, a nivell mundial, no? té un efecte important. De fet, ho veiem, no? als mitjans de comunicació en diferents parts del món. I especialment els més sensibles, segons la ONU, són els països en vies de desenvolupament, perquè, evidentment, estan més exposats al risc, tenen més capacitat de respondre, no? de tenir hospitals, de tenir una infraestructura. I els grups més sensibles, doncs, les dones, infants i persones amb discapacitats, evidentment, són les més afectades. No?
Hi ha zones a nivell mundial que siguin especialment propenses a aquests fenòmens adversos, extrems?
Sí, de fet, en tenim els monsons no? a la zona de l'Asiàtic, no? que ens aporten pluges, aquí serien impensables. No?
Durant mesos, potser,
durant,
no?
Sí, és normal, igual que aquí les precipitacions, però s'han accentuat, no? I això pues, bueno, ha causat, no? però també hem tingut fins i tot a Dubai, no?
hem
tingut pluies molt intenses. Evidentment, Dubai pues, tindrà el seu impacte, perquè evidentment té un impacte, però la capacitat de resposta potser és diferent en altres països, no? a Moçambic o altres, o altres llocs del món, no? a Latinoamèrica també han tingut molts fenòmens no? que han provocat moviments de terreny, que han sepultat pobles sencers, potser petites aldees, però bueno, amb un impacte evidentment brutal, impensable aquí. Sí que és cert que s'ha millorat molt el tema de les alertes primerenques, és a dir, aquests avisos ja sigui per teledetecció, satèl·lits, no? allò que veiem, no? com sensors al territori, que permet avisar la població i treure-la del lloc si és possible. Però, malauradament, i per això també estem aquí, és l'educació i la preparació de la població essencial, és a dir, que la gent sàpiga on viu, quins riscos té
Clar.
i què fer. en cas que, primer, com sabran que estan en una situació de risc i què fer en cas de que es produeixi, perquè malauradament es produeixen, no?
I clar, cada... és que hi ha zones que, sí, que realment conviuen amb això i, sí, i de fet, al final des d'aquí penses, ostres, jo no sé com seria viure amb aquesta amenaça, sí, que potser superes un huracà i, i saps que dintre d'un parell d'anys tornarà a passar una altra i, sí, reconstruir la vida amb aquesta por, no? Permanent, exacte, amb l'amenaça.
Sí, sí, però de fet també hi ha una adaptació, no? Les persones que viuen, per exemple, als Estats Units, ja saben, sí, que és un tornado, allà tenen refugis, les alarmes és alert, això que nosaltres, no els porten molts anys, tenen sirenes que els avisen que hi ha un tornado. Vull dir que al final també és un aspecte d'adaptació. Igualment l'impacte és el que és, arriba un tornado, per tant tot, tenen unes assegurances, qui pot,
clar,
i això, evidentment, és un sotrac important a la, a la població. No? El problema ve sobretot aquests països que no tenen aquesta capacitat de resiliència, aquesta capacitat de poder, primer, protegir-se davant aquest fenomen i, per altra banda, poder, no, reemprendre la normalitat, que això de vegades costa.
Aquí al Prat, a quins fenòmens estem més exposats?
Aquí, de fet, nosaltres estem en la plana deltaica. Amb això ja estem dient que és una zona inundable, no? I aquí les inundacions poden tenir de tres orígens. El primer és el riu, evidentment, no? És a dir, que es desbordi el riu. Aquest fenomen, des de, bueno, els embassaments que tenim, fan que sigui, pues, una, bueno, una circumstància més controlable, però... Nosaltres estem a la part final del riu Llobregat, per tant, pel camí pot ploure molt i aquesta inundació es pot produir.
Ja fa molts anys que no es produeixen, però en, exacte, aquest mateix carrer tenim exemples de cases que, sí, conserven,
correcte,
les seves proteccions.
Correcte, no? Això també és un indici del passat, del Prat. Aquí, el riu Llobregat, perquè si no és complicat, i el comportament és diferent, per exemple, a les rieres del Maresme. Allà sí que han de patir més, perquè el temps de resposta, que li diem, no?, entre que plou i comença a veure aigua, és molt petit. Aquí tenim molt més temps, perquè és una amplada. L'aigua, sí, conforme es va agafant terreny, també baixa velocitat. I això ajuda, diguem-ne, a tenir temps a preparar-nos. Però, com bé dius, si mirem les parts baixes de les ciutats, veiem aquestes guies on antigament posaven, sí, aquestes planes. I, de fet, una anècdota, si entrem a la Casa de la Vila, al darrere, on hi ha l'edifici que diem la reprografia, no? Hi ha una placa que indica de l'any 1800, si no recordo malament, bueno, a finals del quasi 1900, on va arribar el nivell de l'aigua en una inundació. Hi ha una placa que està ja conservada i, de fet, ho van passar a la Universitat de Barcelona perquè estan fent registre de tot tema d'inundacions. Vull dir que el passat del Prat és un espai inundable, no? L'altre origen d'inundacions al Prat, i és el que potser menys ens ha de preocupar en el sentit del context de canvi climàtic, és les inundacions per pluja intensa. És a dir, grans quantitats d'aigua que cauen en poc temps i que el clavegueram, pues, no tira. Recordem, el Prat és pla. Malgrat que s'ha fet moltes inversions en clavegueram, bombes, en sistemes de drenatge, però cada vegada, pues, evidentment, arribem més al límit. Això ho veiem als pobles del costat, no? Sí. A Sant Boi, a Gavà, a Viladecans, aquí
Castell
puntualment,
és un clàssic,
Castelldefels, vull dir, són ciutats amb poc pendents, ha crescut molt la ciutat al pas del temps, cada vegada més impermeable, per tant, el clavegueram s'acaba emportant tota aquesta aigua que cau i fa que... Pues, sigui més complicat poder drenar i, per tant, s'acumula, no? I això ens afecta, pues, a carreteres inundades, baixos inundats i tal, no?
A partir de quants litres es considera aquesta pluja abundant o preocupant pel clavegueram?
Sí, bé, això pel clavegueram, diguem-ne, depèn del lloc, no? Això, de fet, des del Departament d'Infraestructures ho tenen molt estudiat i, de fet, ara volen instal·lar nous pluviòmetres per poder contrastar, no? A veure, aquesta pluja tan intensa, que per sort dura poc, però... vull dir, suficient per causar una inundació, a veure aquest clavegueram com es comporta, no? A partir de 20 mil·límetres en 30 minuts ja es considera una pluja forta. I a partir de 40 és torrencial, pels danys. Això després comentarem el tema dels avisos, però són els dos llindars que tenim per tenir-ho en compte. 20 i 40, que són tan importants. I el tercer origen, el pluviomètric, on aquesta pluja intensa, pues, bàsicament pot causar problema a baixos. Hi ha alguns punts que en tenim identificat, no? A la carretera, per exemple, a la Ronda de Llevant, tenim dos punts que estan identificats com a zones potencialment inundables. I el tercer origen, malgrat que sigui potser més raro, no? És un trencament o una avaria de les preses que tenim, dels embassaments. actualment té un nivell baix, no?, per la sequera, clar, però realment és un fenomen que pot produir. Evidentment, nosaltres tardaríem molta estona en arribar l'aigua, però és un dels riscos que a Protecció Civil hem de contemplar, no? Allò que pot passar amb una freqüència molt, molt baixa, però que l'impacte pues, és significatiu.
Hi ha coordinació a nivell de municipis del riu, per exemple, per fer aquests avisos? Perquè, com deies, al final ens repercuteix, no? El que pugui passar avui a dalt de la capçalera pot ser que demà sigui un problema al Prat.
Bé, de fet, com comentava abans, les alertes primerenques, no?, són sensors que tenim al territori. Per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, pues, té nivells d'aforament a diferents punts. Nosaltres ens fixem molt al nivell d'aforament que tenia, seria el nivell del riu a Sant Joan d'Espí, Sant Boi, i a Sant Vicent dels Horts. Llavors veiem com puja allà, parlem, diguem-ne, extraoficialment pues, amb els nostres col·legues de diferents municipis, no?, com ho estan patint, com ho estan veient i tal, i en base a aquesta informació, i sobretot amb la informació que ens arriba del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, de Protecció Civil, pues, amb això prenem les mesures necessàries tant per fer un seguiment, com si hem de fer algun tancament o alguna mesura extraordinària. Altres riscos, perquè parlàvem d'inundacions com a fenomen potser, però també altres riscos associats a fenòmens meteorològics adversos, no?, les ventades.
Sí.
Les ventades és un altre dels riscos que ens preocupa, perquè l'efecte que pot causar, primer de tot, així com una inundació pot ser generalitzada, però tenim uns punts més sensibles, les ventades pot fer mal a qualsevol lloc, no? És un tipus...
És més impredecible, no?
Sí, i sovint és l'efecte que pot causar, no? És a dir, aquí, per exemple, no estem en un lloc on hi hagi moltes ventades a l'any, no? Aquí el criteri pel qual hem de preveure aquest risc a la nostra planificació és perquè tenim molta població. De fet, Barcelona, com a anècdota, en quan hi ha una mica de vent ja activa en el pla, no? Perquè, clar, evidentment, l'impacte de caiguda d'arbres, de caiguda d'elements, una planxa que surti volant, pues, l'impacte pot ser molt més greu que potser a l'Empordà o Terres de l'Ebre, que estan acostumats, no?, a aquesta tramuntana o mestral. Altres riscos que poden causar, les nevades. Però sí, mai neva, i cada vegada és més probable. Però l'impacte que pot causar una nevada, com la del 62, el
2010,
ja,
fins i tot.
El 62 va ser molt heavy, no? Que veiem fotos antigues de la plaça Catalunya a Barcelona amb diversos pams. Però aquí també va nevar.
Sí, 2010 es va col·lapsar absolutament tot.
No? Van caure torres elèctriques a Girona perquè estaven preparades i tal. Evidentment és un fenomen molt poc probable, cada vegada potser menys probable en aquestes zones d'aquí, però quan cauen, pues, evidentment, l'impacte que generen és significatiu, no? I després, associades a ja fenòmens més concrets, però que són els que potser han causat danys així significativament, no? Recordem pues, algun festival de música, no?, que va caure a València, no?, que va caure un escenari, o en alguns llocs que ha hagut uns esclafits, no?, aquests fenòmens que li diem de temps sever, pues, també poden causar danys i cada vegada són més probables, no?, que tinguem tornados. De fet, per hem tingut tornados, petitons, però hem tingut calamarsa, pedra, o aquestes mànegues que veiem al mar. Clar, això si toca a terra, doncs, evidentment l'impacte, no? I això és el que li diem temps violent, no? Aquests avisos normalment es donen amb molt poc temps d'antelació, perquè és de vegades difícil de preveure. Diguem-ne, els que estan al servei de predicció i vigilància del Meteocat saben quan hi ha els ingredients perquè es produeixin, però saber on es produeixen és complicat. Llavors ens avisen amb temps perquè estiguem al loro, no? Per exemple, en festa major, si tenim un concert, tenim molta gent, doncs, evidentment aquests fenòmens ens hem de vigilar, perquè l'impacte que pot tenir doncs, és significatiu.
Parlàvem d'aquestes inundacions i de les causes meteorològiques, però amb el context de canvi climàtic també mirem molt cap al mar i aquí sabem que és doncs, un tema que ens preocupa, la pujada d'aquest nivell del mar. També podria produir inundacions fins i tot en el nucli urbà, tot i tenint en compte que tenim un marge important d'uns 5 quilòmetres, no? Tindrem fins a la primera línia.
És l'altra preocupació, és l'altre repte del món de cara a les inundacions. Per què? Perquè el que puja el nivell del mar, primer, fa que s'inundi cada vegada més, no? Diguem a nivell litoral, no? El fortunatge cada vegada, diguem-ne, tindrà un impacte major sobre el territori. Això, diguem-ne, infraestructures, cases a línia de platja, ho hem vist, no? Maresme, Calafell, bueno, diferents punts del litoral, és una amenaça. Però, a més, el fet de que pugi el nivell del mar fa que el desaigua sigui més complicat. És a dir, si jo no deixo marxar l'aigua cap a mar, no, de forma natural, com fan els rius, les rieres, fa que la inundació ens vingui, diguem-ne, cap a l'interior. Això, per exemple, a la zona del Parc Agrari, des de fa molts anys tenen estudiats, no? Pues, quins moments es pot produir una inundació si no surt aquesta aigua, No? Per això de vegades mirem, diguem, la ciutat, però hem de mirar cap a on va l'aigua, no? El que dèiem abans. Cada vegada, si plou més fort, cada vegada, si tenim superfície, i això s'està revertint o s'està evitant més superfície impermeable, pues, evidentment, tot això pot repercutir, aigües amunt, no? com es diu. Per tant, és una altra, és una altra de les amenaces, l'increment del nivell del mar, i, el, i a la nostra zona, pues, és, evidentment, és una... Bueno, és un repte més.
Uh-huh. Anem amb la part de com funcionen les alertes. Uh-huh. De fet, en els últims temps, tot això ha evolucionat moltíssim, sí. I ja gairebé les tenim dirigides, no? A sí. cadascuna de les persones que estan en aquell moment en el territori. Uh-huh. Ni tan sols cal que hi visquis allà, no? Uh-huh.
Primer de tot m'agradaria separar dues coses, que és un avís uh-huh. meteorològic d'una alerta de la protecció civil. Són dos aspectes molt lligats, però que no és el mateix. Els avisos meteorològics és una obligació que tenen els serveis meteorològics. Aquí pues, tenim el Meteocat, que és el nostre referent, una llei que ho regula, i després està l'Agència Estatal de Meteorologia, que també emet avisos, també, diguem-ne, té aquesta obligació. I és, ells avisen a les administracions i a la ciutadania de que es pot produir un perill uh-huh. en una, diguem-ne, en una probabilitat, no? Baixa, mitja o alta, i una severitat, el que dèiem abans, no? Si supera aquests 20 litres sí. metre quadrat en mitja hora, 40, si és vent, si és temperatura, no? Una onada de fred, una onada de calor, etc. Vale? Més o menys l'àmbit territorial i en quina franja. Això és el que ens avisen, no? Llavors, això ens arriba a, diguem-ne, a les administracions, a la Protecció Civil, aleshores, a partir d'aquí, emetem les alertes. Els avisos, a més, s'han intentat que siguin d'una forma entenedora, perquè qualsevol ciutadà el pugui interpretar fàcilment. I aquí que hem agafat un semàfor, no? Sí. Hem dit tres colors. Groc, taronja i vermell, que vol dir moderat, alt i molt alt. Hi ha 6 graus de perill, això també és una equiparació a nivell europeu, no? De 6, U6 vol dir poquet. Per exemple, ara tenim un avís, si no estic equivocat, U6 de precipitació intensa. Bueno, doncs estem tranquils, no? Bueno, jo almenys estic tranquil, això no vol dir que no plogui, eh? Però sí que és cert que, bueno, dins d'aquesta graduació és el més baix.
Agafant el dia d'avui i d'aquesta setmana que hem tingut avisos, diria, tots els dies, però al final no ha acabat plovent al Prat. Aquí, clar, hi ha un punt que no és de ciència exacta.
Exacte.
Primer hem de dir que aquests, s'ha de mesurar, no?
Clar, primer, aquests avisos són a nivell comarcal. Uh-huh. És a dir, l'àmbit és comarcal.
Clar.
El Prat el i Esparreguera pues, tenen una distància, no? D'aquí a Martorell uns 30 quilòmetres, i la pluja, per exemple, pues, pot caure un xàfec molt intens aquí i a Martorell, no? I al revés. Fins i tot hem tingut, per estacions meteorològiques aquí al Prat, llocs on ha plogut una mica i llocs on ha plogut molt. Per tant, la pluja té una característica, a més, si és molt convectiva, molt, diguem-ne, molt local, que pot estar inundant-se una part i l'altra no. Només rebre 4 gotes. Això també ho hem de tenir en compte. En canvi, el vent, per exemple, sí que té un comportament, sobretot en zones molt planes com aquesta, té un comportament homogeni. Mm-hmm. Això a vegades costa d'explicar perquè la gent entengui, perquè aquí plou i aquí no, la mateixa neva al 2000 que parlàvem abans. Mm-hmm. Llavors, l'alerta de protecció civil la emeten les autoritats competents. Aquí pues, tenim la Generalitat i els ajuntaments. No? Llavors, aquestes alertes, que són les famoses Inuncat, Vencat, Neucat, Infocat, no? Que escoltem, Cabancat, a nivell municipal diuen pam, pla d'actuació municipal pel risc que sigui, per inundacions, no. Per ventades, pel que sigui. No? I llavors el que fa l'alerta és encreua la informació del servei meteorològic amb la vulnerabilitat del terreny. Per això dèiem abans que no és el mateix efecte que pot produir una ventada de 70 km per hora aquí a l'àrea metropolitana que a l'Empordà. És diferent. No perquè menysprem aquelles persones ni molt menys, però sí que és cert que aquelles persones potser a més densitat de població estan més adaptades a aquest vent.
Totalment.
Vale? Llavors, les alertes tenen 3 fases, prealerta, que el que fa sobretot és informar i fer-ne un seguiment, és a dir, aquí, diguem-ne, és, ojo, que pot passar alguna cosa. L'alerta ja implica un desplegament de recursos o una sèrie de mesures preventives, com per exemple seria anul·lar activitats als col·les a l'aire lliure, perquè bueno, si fa vent pues, pot caure alguna cosa i sabem que els arbres poden caure, que alguna planxa pot caure en algun lloc i causar un dany.
I coses que han passat no fa tant i en municipis molt propers, desgràcies reals. Exacte. Perquè molta gent s'emprenya quan se suspèn un entrenament, sí. Del que sigui, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, se suspenen les coses perquè han passat desgràcies realment.
Sí, sí. I... Som conscients, eh? I de fet, la decisió no és automàtica. De fet, els serveis meteorològics emeten l'avís i nosaltres hem d'interpretar aquest avís i com es pot afectar, perquè és el que dèiem, no sempre tot acaba igual, no? Quan activa una alerta de l'Inuncat, pues, ha de mirar el mapa quina zona de Catalunya és, no? Està afectada, si és nosaltres, si és una altra zona, i en altres criteris a tenir en compte a l'hora d'activar. Per això la decisió al final d'activar o no és una decisió, diguem-ne, de l'Ajuntament, política, quasi. De fet, l'alcalde, com a autoritat de protecció civil del municipi, pren aquesta decisió, consenso amb tota la resta del comitè d'emergències i tal. L'alerta també es produeix quan ja comencem a tenir danys, però són limitats, no? I després la fase d'emergència, que aquesta, pues, és menys habitual, evidentment, és quan ja tenim, diguem-ne, danys importants al municipi, no? Hi ha un gran desplegament de recursos i requereix una coordinació entre aquests recursos que estan al territori, entre administracions, etcètera, no? Fins i tot atendre la població que pugui quedar afectada, no? Que pugui ser esfondrat un edifici, si s'ha inundat, si té algun problema que s'ha d'atendre aquestes persones afectades per la situació d'emergència.
S'ha donat aquesta situació d'emergència en els últims anys?
Recentment que jo conegui, no. Clar, evidentment, a zones on s'inunda més fàcilment, aquí, diguem-ne, tots els municipis, gairebé tots els municipis són inundables, però estem parlant d'inundacions extraordinàries, el que diem de temps de retorn de 500 anys, no? A nivell,
sí, clar.
Que li diem, clar, evidentment, si això passés, doncs s'hauria de fer evacuacions, perquè hi haurien zones afectades en diferent calat, no? Diferent profunditat. Aquí el Prat ha viscut als anys 70, sí. 80, hem tingut, no? amb episodis no tan greus, vale? Però sí que seria, pues, alguna situació, o si hagués una afectació a un edifici estructural, perquè pot passar, pues sí que s'hauria d'acollir aquestes persones. Però que jo sàpiga, de moment, res molt rellevant no ha
passat.
I bé, volia...
I ens queden 3 minutets.
Ens queden 3 minutets per acabar. Molt bé. Doncs parlaríem, si et sembla bé, d'aquests consells de sí. prevenció que hem de tenir
Perfecte.
En compte. En general, parlem de sí. fenòmens. Al final, el que sempre diem, si ets de fer l'activitat a la lliure, mira la previsió meteorològica. Sembla una xorrada, no? Així parlant, diguem-ho així, però sí que és cert que és molt important, sobretot si anem a la muntanya o anem a fer activitats, perquè sovint, a la muntanya, per exemple, no és el cas del Prat.
Canvia molt, no? El
canvia temps. Molt. I allò que diu un dia clar, doncs, en seguida pot canviar. De cara a les inundacions, important, embornals, canals, baixants, que estiguin nets. Això ho hem de fer... No, és que se preven lluvies. Ho podem fer sistemàticament cada any.
Clar.
De vegades una simple bossa, una lloguina, pot tapar-ho. Elements susceptibles a caure amb el vent, això de vegades no ho pensem. Vinga, passa, guardem coses a la terrassa. Clar, comença a fer vent, surt el parasol volant, surt qualsevol cosa volant, fa l'efecte vela, que de vegades diem, i això pot caure al carrer o a un altre vell i causar pues, algun dany greu, fins i tot.
Els tendals, per exemple, s'haurien de sí. recollir sempre que
sí.
plou?
Sí, perquè fa efecte vela. Plou, sobretot quan es preveu vent o tempesta. Plou habitualment, no? Això no hi ha problema, i habitualment no hi ha una ventada. Però de vegades, quan aquestes pluies són, diguem, intenses, convectives, sí que al principi hi ha molt de vent, o de vegades quan hi ha associat a tempesta o a ventades, pues, precaució, recollim.
Perfecte.
Si tenim estructures malveses, ojo, si tenim alguna instal·lació amb goteres, pues, evidentment, si plou, segurament empitjorarà, les coses no milloren. Si tenim, això també es passa molt, els bombers sempre ho diuen. I pàrquings inundats. Normalment molts pàrquings tenen bombes, tenen unes bombes submergibles que per la instal·lació del pàrquing, però ningú en fa el manteniment. Plou, això es comença a acumular aigua i l'aigua no, és a dir, aquestes bombes no treu. Pot passar que el clavegram de fora estigui al màxim i no pugui, diguem-ne, evacuar tota aquesta aigua. Però sí que és cert que si fem un bon manteniment, o nosaltres mateixos tenim uns baixos i tenim una bomba petita d'aquestes elèctriques, això ens pot ajudar almenys a evitar, pues, que la inundació si arribi a uns nivells preocupants. Sí. L'assegurança de la llar. Hem de pensar què tenim assegurat, què entra, no? Per vent, no? Fins a quina, o a partir de quina velocitat es considera un vent extraordinari, què entra per la cobertura, què tinc, no? Si tinc un servei de, que sigui, de manteniment, de... tot això estaria bé tenir-ho abans que es produeix el fenomen, no? Que cobreix els telèfons de contacte, per si hem d'avisar. I també el que sempre diem des de Protecció Civil és que tothom tingui, o prevegi, un equip, una motxilla d'emergència, per si hagués de marxar, no? Si jo he de marxar de casa... què hauria d'aportar? Evidentment, no tot. Hem d'agafar el bàsic, no? Sempre dins de llanterna, una ràdio, la documentació, si tenim pues, medicació específica, que, pues, tot això millora perquè després millora la gestió de l'emergència, no?
Doncs ens quedarem aquí.
Ens quedarem aquí, molt bé.
Miquel,
moltes gràcies.
Sobretot seguir els canals oficials també de Protecció Civil, ara ho tenim molt més fàcil i doncs, estar informats és el millor en aquests casos. Gràcies i t'esperem en unes setmanetes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.